Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Generalitat ha decidit suspendre les llicències d'obres que es tramiten al litoral de la Costa Brava. La Comissió d'Urbanisme de Girona aprovarà demà una moratòria urbanística d'un any a la franja costanera de 500 metres entre Portbou i Blanes, segons hem sabut avui. Es tracta d'un primer pas per deixar en l'aire els permisos de tots els municipis de la costa fins que el Departament de Territori i Sostenibilitat no doni llum verda aquest any al Pla Director Urbanístic. Tarda de votació decisiva avui al Parlament d'Andalusia, després que Vox hagi avisat aquest matí que és un partit decisiu per al govern andalús i que no renuncia als seus principis. Juanma Moreno, del PP, sortirà elegit, després de les intervencions de tot el grup, aquesta tarda, cap a les 7, es preveu, president de la Junta amb el suport de PP Ciutadans i de la mateixa formació d'extrema dreta. També destaquem a aquesta hora que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detectat que 3 de cada 4 conductors que se sotmeten a controls de drogues últimament a la ciutat són conductors de furgonetes o petits camions. La meitat dels aturats en aquests controls, fets l'any passat, van donar positiu en drogues. Hi va haver a Catalunya, recordem-ho, 11.860 víctimes de trànsit tot l'any passat. I més notícies de l'actualitat. El cap de l'oposició britànica, el laborista Jeremy Corbyn, ha anunciat la presentació d'una moció de confiança contra la primera ministra Theresa May després que perdés la votació ahir sobre l'acord amb la Unió Europea del Brexit. I el Gran Teatre del Liceu acull a les 8 d'aquest vespre una nova representació de Madame Butterfly de Puccini, amb el cor i l'orquestra del Gran Teatre i diferents veus solistes. A les 8 del vespre, al Coliseu de la Rambla de Barcelona. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Hi ha moltes persones sense llar que tenen molt a dir-te. Soc tan a prop que no em veus. El nostre objectiu és que tothom visqui amb dignitat i amb tots els drets. I tu, què dius? Digues prou. Amb el compromís de tots, ningú sense llar, sí que és possible. Campanya de persones sense llar. Càritas.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen, Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Lift McKay, a rogue, your face, brooding over the old disgrace.
Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Cada divendres a 9:45 del vespre a Ràdio Estel, el 10 del Barça. Actualitat i autocrítica en clau blaugrana. No creiem en el periodisme objectiu, creiem en el periodisme honest. T'esperem cada divendres a 9:45 del vespre al 10 del Barça. El 10 del Barça.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Són les 5:05. És dimecres. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'Hora Mèdica. Com cada setmana, a Ràdio Estel ens trobaran disposats a dedicar 60 minuts a l'actualitat mèdica, reunint experts de la salut i el benestar. Un programa amb continguts mèdics, científics i d'investigació, amb novetats mèdiques, laboratoris, clínics i tot tipus de persones que es dediquen a millorar la salut física i psíquica, com avui, que tocarem la part psicològica parlant de la intel·ligència emocional. Un programa fet en directe, no se'l perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses. A la direcció, la Teresa Joseph. La Teresa Joseph avui no podrà estar amb nosaltres per motius d'agenda, però estem segurs que ens està escoltant. I a la conducció, qui us parla? Marc Rius. Actualment hi ha un gran nombre de definicions sobre el concepte d'intel·ligència emocional. Les dues més acceptades dins del món de la psicologia són per Daniel Goleman, el 1995, i Meyer i Salloway, el 1997. La intel·ligència emocional té uns antecedents en l'evolució històrica de les investigacions sobre la intel·ligència. Des dels seus orígens, a principis del segle XX, fins a les intel·ligències múltiples 80 anys després. La intel·ligència emocional és un aspecte important de la psicopedagogia, de les emocions per diferents raons, com a fonamentació de la intervenció, com a base de les competències emocionals, com a referent de l'educació emocional. Avui en parlarem a fons. Com veuen, avui parlarem de la intel·ligència emocional. Amb què ens pot ajudar? Quines millores notarem? Què ho fa que últimament se'n parli tant? Per contestar aquestes preguntes i moltes més, avui estan nosaltres el professor Chanos Rius, que és professor expert en intel·ligència emocional aplicada. Chanos, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc, benvingut.
Bé, doncs, estem molt contents aquí al programa que estiguis avui amb nosaltres, perquè estàs amb nosaltres i perquè demà tens un acte a fer, que després ens en parlaràs.
Segur que sí.
I t'acompanyarem molts dels oients i jo mateix vindrem a veure't.
Doncs permetem una salutació a tots els oients i dir-los que estem aquí molt bé i molt presents.
Molt bé, doncs ara per començar, pues, i que els nostres oients coneguin una miqueta més, a què et dediques exactament, Chanos?
Aviam, jo em dedico bàsicament a la intel·ligència emocional. Per això jo sovint dic que no parlo de coneixements, sinó parlo de coneixements més. En realitat, el meu dia a dia està conformat per acompanyaments personals i professionals a persones que tenen situacions de dificultat emocional. Faig ponències públiques com la que impartirem demà a Moritz, que després parlarem, que t'agraeixo profundament que parlem, i també faig tallers a empreses i ajuntaments. És a dir, una mica tot el que pot fer des d'un professor ponent, agafar tota la possibilitat d'arribar al màxim possible de persones amb la millor qualitat possible.
De les moltes definicions que hi ha d'intel·ligència emocional, quina t'agrada més? Amb quina et quedaries?
Mira, jo em quedo amb la que demà en parlarem a la ponència. M'agrada especialment la de Goleman. Daniel Goleman parteix de la definició de que és la capacitat d'automotivar-nos, també de perseverar davant de les dificultats, de gestionar els nostres impulsos, demorant les gratificacions. Fixa't que ens parla també de regular els estats d'ànim i d'humor, i finalment ens parla de les eines, no? d'empatia i assertivitat al 1995. Avui que hem investigat molt més, tenim moltes altres eines, com l'acceptació incondicional, com la resiliència, com el feedback. Hi ha moltíssimes altres eines que són inherents a la intel·ligència emocional que hem anat adoptant. Mm-hmm. Per tant, de Goleman, el que m'agrada molt d'aquesta definició és que rau tot en un mateix. És a dir, fixa't que no parlem de... Això no em motiva, aquest cap no em motiva, aquesta situació no motiva, aquest producte no motiva. Parlem d'automotivar-nos. Jo tinc un bon amic que sempre diu molt encertadament el meu criteri que de casa se surt motivat. Sí. És a dir, si deixem la motivació en mans d'algú extern, una circumstància o altres persones o objectes o situacions, resulta que mai estem motivats. Sempre Clar. Tenim excusa per no estar-ho.
Clar.
La intel·ligència emocional, primera premissa, és que tot rau en un mateix. Per tant, Goleman jo crec que la clava quan parla de que tot això que m'ha explicat parteix del mateix.
Sempre podem culpar algú que no estem motivats perquè ha passat això, perquè ha passat una altra cosa, no. Segons tu, ens hem de motivar nosaltres mateixos.
Cadascú. És a dir, dit al revés, em preocuparia molt que algú tan important com tot això que hem esmentat a la definició de Goleman estigués a mans d'un altre. A tu no.
Clar, clar. Sí, sí, sí.
Francament, és a dir, al final, darrere de l'automotivació, de la gestió emocional, de la demora de gratificacions i de tot això, el que hi ha és la felicitat. Mm-hmm. Per tant, em preocuparia molt, tornar a dir, que això estigués a mans d'algú altre que no fos jo mateix.
Ja no és per què serveix, perquè últimament se'n parla molt. Per què serveix la intel·ligència emocional?
Aviam, la intel·ligència emocional, al meu entendre, serveix per a créixer lliurement de motxilles emocionals. És a dir, tots tenim un passat que l'hem interpretat com bonament hem sapigut en cada moment, i això és una càrrega o no en funció d'aquest creixement. També serveix per ser més autèntics. És a dir, a una banda tenim l'ego i a l'altra tenim l'essència. L'ego és aquella estructura de govern que crea la ment per perjudicar-nos, per fer-nos patir, bé sigui el passat, bé sigui el futur, però no ens permet estar mai al present. Per tant, penso que és molt important tenir consciència de que anem cap a l'autenticitat com a éssers humans. Finalment, m'agrada molt parlar de la resolució, la capacitat de resoldre. Una persona resolutiva és una persona més feliç. Una persona més feliç és una persona més resolutiva, sens dubte. Jo parlo molt d'eficiència lligada sí. a la felicitat i crec profundament quan les persones ens instal·lem al món de la preferència i no de l'exigència, que vivim tan atossigats, o molta gent viu tan atossigada per l'exigència, realment no som resolutius. Per tant, penso que és molt important. Però al final, potser el més important per mi és sense culpes i sense pors. Vivim en una societat que ens ha instal·lat molt el món de la culpa, ens fa sentir culpables,
sí.
mai responsables. Fixa't que si quan sentim culpa, en comptes d'anar cap avall, cap al victimisme, que des d'aquí ens atrevim a fer i a insultar i a donar cops a porta i a retreure-li a la parella el que va fer malament fa 20 anys, fa 19, fa 18, en fi, fent totes aquestes coses. Ens anéssim cap amunt, cap a la responsabilitat, ens preguntaríem, i ara què puc fer per millorar aquesta situació?
Clar.
Fixa't que no hi ha culpa. La culpa no existeix. Una altra cosa és que ens sentim culpables perquè culturalment la tenim molt arrelada. Mm. Per tant, proposta per tothom. Home, quan sentim culpa, de veritat, responsabilitzem-nos. Preguntem-nos què és el que no hem fet bé, perquè segur que trobarem alguna cosa. I confiem més en nosaltres, perquè quan tu no te dones compte que prens una part de la responsabilitat, som el 50% de la responsabilitat en qualsevol relació. Ens costa molt assumir això. Però quan ho fem, realment vivim molt lliurement, perquè som responsables només del nostre comportament, de cap altra marca.
Ara, quan parlaves de la relació entre les parelles, jo crec que has posat el dit a la nafra, perquè, clar, hi ha moltes parelles que, pel que sigui, viuen un dels dos, o seria ja fatal els dos, anclats en el passat, en coses que han estat malament, i viuen anclats en el passat, i veus que realment estan perdent-se el present.
Fixa't, aquesta és una de les grans ajudes que faig jo sovint amb els acompanyaments. També moltes persones ho descobreixen a les ponències i tallers que fem, que hi ha moltes altres maneres de veure les coses. Per què? Perquè quan patim tant i ens quedem anclats al passat, té que veure que ens costa molt sortir d'aquell bucle. Sí. Els éssers humans vivim sempre en bucle. El que passa és que escollim quina mena de bucles, no? Si un escolleix el bucle de sempre, Einstein ja ho deia fa molts anys, no? Si volem resultats diferents, hem de fer coses diferents. Per tant, precisament jo el que faig és facilitar eines perquè les persones facin coses diferents. Viure en el passat és una eina de l'ego per fer-nos patir, perquè el passat no el podem canviar. El que sí que podem fer és reinterpretar-lo. Fixa't tu, fins i tot, jo darrerament insisteixo molt que la gent ens adonem compte que utilitzem molt la paraula realitat, perquè si ens posem d'esquena a la realitat patim, si ens posem de cara a la realitat deixem de patir. La realitat, si et fixes, és passat ja.
Clar.
Ni que sigui un instant després, ja és passat. Per tant, podem reinterpretar, podem canviar la creença que tenim sobre el passat, però no podem canviar-ho. Per tant, acceptem-lo. És a dir, tot allò que no acceptem ens fa mal.
Clar, sí. I a més no té solució.
Exacte. És que al final, és que és això. És a dir, senzillament, si és passat...
Clar. Quan un pateix i val la pena i té una solució a una cosa, doncs val la pena el patiment.
Fixa però quina neura, no? Voler modificar alguna cosa que no és modificable.
Clar.
Sí que és reinterpretable. Sí que podem canviar la creença que tenim sobre allò. No ens fa mal el que passa o el que ha passat. Ens fa mal el que pensem sobre el que ha passat.
Clar.
Que és la creença.
Sí, senyor. Xanos, l'assertivitat, com l'explicaries tu?
Home, jo l'explicaria com el respecte a majúscules. És a dir, mira, en una banda de la balança hi tenim la submissió, que és respecto més a l'altre que a mi mateix. A l'altra banda de la balança hi tenim l'agressivitat. La persona agressiva, conductualment o oralment, com sigui, no sap què és el respecte. Senzillament se sent amb necessitat de poder i control perquè té moltes pors, té moltes inseguretats. La persona submisa el que té és necessitat d'estima i suport. Llavors, via victimisme, busca ser atès. Si veiem que el fidel de la balança és el respecte, és l'assertivitat. Què és l'assertivitat? És defendre els meus drets sense ferir els de ningú altre. Per això és el respecte majúscules. És a dir, jo per defendre els meus drets no tinc cap necessitat de conculcar els teus. Jo puc dir-te perfectament, mira, Marc, aquest comportament que has tingut no m'ha agradat. T'importaria millorar-lo per una altra vegada? Si et fixes, no he parlat de la teva essència com a persona, no t'he dit que ets una mala persona, no t'he atacat a tu. El que m'he referit és al teu comportament. Què és el comportament? És allò extern que es veu de nosaltres, però no som nosaltres. Quan una persona té mal comportament, és una bona o és una mala persona? Clarament, és una bona persona amb mals comportaments. En un moment donat, no sabem gestionar un comportament. No sabem prendre una decisió encertada de comportament. Però això no vol dir que l'essència de la persona sigui dolenta. Ans, al contrari. Sovint és una molt bona essència, però que no saben gestionar l'emoció. Per això precisament serveix la intel·ligència emocional.
Perquè, clar, els humans som diferents, per tant, interpretem les situacions, la vida, de diferent manera, no?
Mira, tu parlaves abans de les intel·ligències de Howard Gardner,
sí,
en l'introducció, i efectivament són 9 intel·ligències que la ciència ens diu que està demostradíssim que estan, que no n'hi ha una millor que una altra, que totes, jo crec que tots tenim de tots en percentatges diferents, tenim tendències clarament, per exemple, jo tinc segur que la lingüista i probablement la interpersonal era intrapersonal, però n'hi ha que tenen la lògica matemàtica, per tant, tenen facilitat per la musical. I ha... És a dir, hi ha una barreja de tot i tots tenim de tot. També, això al món de les ciències, no? pels que han fet lletres, diríem, com dèiem abans, el Claudio Naranjo, via els enneagrames, ens ensenya que també hi ha 9 personalitats, amb 3 subtips, i fixa-t'hi, tornem a lo mateix, no n'hi ha cap de personalitat millor que cap altra, tots tenim de tot. Tots tenim comportaments que tenen que veure amb algun tipus de personalitat. Si et fixes en 9 intel·ligències i en 9 tipus de personalitats, són infinites possibilitats de persones. Si això li afegeixes el fet conceptual de que som únics, perquè és evident que venim d'una sola fecundació única i exclusiva, és evident que som diferents. La pregunta per mi és, i com és que sempre estem esperant que els altres canvien el seu comportament, el nostre desig, si sabem que són diferents? Insistim, i seguim insistint, i exigint als altres que els altres tinguin un comportament que ens sigui còmode a nosaltres. No ho acabo d'entendre, Marc.
Clar.
És a dir, tenim el coneixement, però no el tenim integrat.
Clar.
Per això no parlem de més coneixements avui, parlem de coneixements més. Reconeixem que som conscients de que som diferents, però no som capaços de portar-ho a termini. Preguntem-nos per quines creences tenim que fan que no integrem que les persones som diferents. Per tant, uns es llegeixen a una velocitat, els altres llegeixen en diagonal, uns amb 3 línies en tenen prou, uns altres necessiten un dia.
Sí.
Uns fan les coses amb habilitat manual, els altres ho fan amb intel·lectual. És a dir, som absolutament diferents, som únics, tots els éssers humans.
Sí, i inclús jo crec que hi ha coses, no sé que, si estaràs d'acord, que ja venen amb la persona, són innates. Per exemple, una persona pot néixer, tenir uns pares que li paguen un professor de música, va al conservatori, i aquell senyor mai serà mai sentirà la música. Arribarà potser a ser director de música, però no sentirà la música com una persona que té la música dins, que li veus un swing, que quan sent una cançó vibra, això és innat.
Això forma part, normalment, de la pròpia personalitat. També hi ha una part genètica que tenim tots heretada, que és la part imitativa de la família, que prové dels ancestres. És a dir, segurament, tant tu com jo, com tots, tenim patrons de conducta que tenen que veure amb els nostres ancestres, que han anat caient de familiar en familiar fins a arribar a la nostra generació. Tot això té molt que veure amb això, però és cert que tenim sensibilitats diferents. I és cert que un pot tenir molta habilitat per fer una cosa i molta sensibilitat i una altra no gens, i en canvi un arribarà perquè s'ho proposa, té força de voluntat i al millor té molta tècnica, però en canvi l'altre té molta sensibilitat. Sí, és a dir, seran diferents virtuosos, seran diferents especialistes, seran diferents experts, perquè cadascú té l'habilitat. Per mi l'important és que acceptem que totes dues són prou bones. És a dir, no jutgem, deixem de jutjar les persones i els comportaments. Qui som nosaltres per jutjar?
Genes, la comunicació és important. Com la veus? Com ens comuniquem? Com veus que ens comuniquem en general? La gent, el carrer...
No gaire bé.
Que veus que a vegades estàs explicant una història... Com abans d'entrar a l'estudi ho parlàvem, sí. Que a vegades estàs parlant amb una persona, li estàs explicant una cosa, i a lo millor et diu, bueno, escolta, quina hora és? Vol dir, bueno, m'estàs escoltant o no? Perquè, clar, si t'estic explicant... Com la veus, la comunicació?
Bueno, fixa't, aquest exemple que has posat tu, que ha estat una proposta teva quan estàvem abans d'entrar aquí en micro directe, jo t'he dit, és que la gent viu molt al futur. És a dir, està en un lloc i està pensant on té que estar el lloc següent.
Sí, sí, sí.
D'això se'n diu ansietat. Senzillament, ens costa molt viure el present perquè ens carreguem de moltes coses... pensant-nos que som més útils, ens estimaran més, i pensant-nos que si fem més serem més importants o serem més algú. Realment estem molt equivocats. Ens comuniquem malament per la senzilla raó, també és cert que tampoc ens ho han facilitat. És a dir, jo sempre dic de la intel·ligència emocional que li recrimino a la societat que no ens la faciliti més, perquè al final les emocions és el que ens mouen, per tant és el que permeten que siguem feliços o no. La comunicació no verbal per mi és importantíssima, perquè té que veure amb això, té que veure amb el que pensem. La comunicació no verbal és un percentatge elevadíssim de l'impacte que té el que diem. Si nosaltres volem que la nostra comunicació arribi, és important que siguem capaços. Fixa-t'hi, també m'agrada molt parlar de la comunicació energètica. I perquè està demostradíssim que som tots energia, no? Tot plegat, sí. Som tot energia, per tant, m'interessa molt l'energètica. Fixa-t'hi, amb el nostre comportament eduquem els altres com volem ser tractats. M'agrada molt aquest concepte. I el tinc molt integrat. És a dir, si jo admeto que tot el dia em carreguin a sobre les històries dels altres, els altres s'acostumen a que em poden carregar les seves històries damunt.
Clar. Mai has dit que no?
Exacte. Exacte. Si no sabem dir que no, si no som assertius...
Sí, senyor.
Si no som assertius...
Clar.
Si no ens respetem nosaltres els nostres propis drets... No esperem que ho facin els altres. Però els altres, per inèrcia, es pensen que a nosaltres ja ens està bé.
Clar, sí, sí, sí.
Perquè no els hem dit...
No t'has queixat mai, doncs ha descarregat.
Clar. Clar. Per tant, fixa-t'hi, repeteixo, amb el nostre comportament eduquem els altres com volem ser tractats. De veritat, que tinguem present això. Si nosaltres no volem que se'ns tracti d'una manera, el que hem de fer és de canviar la nostra. Sempre, sempre, sempre que nosaltres canviem un comportament cap a una persona, aquesta altra, adaptativament, també el canviarà cap a nosaltres. L'ésser humà és un ésser eminentment social. Per tant, ens movem molt bé en societat en general i sabem llegir tot això. Uns amb més habilitat social i uns altres amb no tanta. Però llegir-ho, la lectura de la comunicació, la fem d'una manera molt intuïtiva pràcticament tots nosaltres. Per tant, és molt important que siguem conscients de la comunicació no verbal, que aprenguem a comunicar-nos. A mi m'agrada molt parlar de l'èxit comunicatiu com a finalitat de la influència. Influir és una cosa saníssima. Si un ho fa des de valors ètics, morals, importants. Per què? Perquè volem dir alguna cosa, tenim alguna cosa per dir, volem ajudar els altres, volem aportar.
Això és fantàstic.
Tenim discurs, tenim alguna cosa per dir als altres. Per tant, què és la influència? La influència és la capacitat de crear les condicions necessàries perquè passi allò que és el nostre propòsit o objectiu. Ho veig rellevant des del punt de vista comunicatiu, perquè si aquest objectiu és l'èxit comunicatiu, vol dir que jo espero que tot el que dic arribi a tothom? No. Jo sé que és impossible. El que sí que és possible és que em responsabilitzo, tot rau en el mateix, del meu discurs. Em responsabilitzo del que comunico. Per tant, faig el millor que puc perquè arribi el millor possible. M'hi esforço. Utilitzo totes les eines que tinc, no només emocionals, d'intuïció, també de comunicació no verbal i energètica. Fixa-t'hi, quan parlem amb els professionals, de dir, ostres, anem a veure un client. El client denota de seguida amb quina càrrega energètica anem.
Sí.
Com és que abans d'entrar en una visita molts professionals no es preparen energèticament i van tal qual arriben i clar,
amb les seves, si tenen alguna dèria o tenen els seus problemes, també ho reflexen.
I tant. Tots ho percebim.
Clar.
Tots ho percebim. Per tant, tinguem consciència de que tant si volem com si no volem, tant si parlem com si no parlem, estem comunicant. De fet, una manera de comunicar també és el silenci.
Sí.
És molt important. Quan no diem, també diem. Passa molt amb el WhatsApp, no? Moltes vegades no contesto un WhatsApp. Estic parlant amb la volta.
Clar.
El que vulgui entendre ja m'entén. Uh-huh. És a dir, prenguem consciència de que comuniquem.
Parlant de comunicar, ara parlarem del que... Jo crec que tu, quan fas aquesta exponència, que ara ens explicaràs la que fas demà,
sí,
i abans d'acabar el programa ja tornem a explicar si s'incorpora algun oient, jo crec que tu estàs connectat.
Ai, moltes gràcies.
Quan fas l'exponència...
Aquesta és l'energia que t'arriba, Marc.
Sí, la que m'arriba, i el que arriba a mi i a la gent que està a la sala, en aquest cas demà, a la Moritz, com estaràs?
Efectivament, demà és un honor tornar a Moritz. A Moritz vaig començar la meva carrera com a ponent, i demà és un honor tornar-hi. És, de veritat, que em fa moltíssima il·lusió. Serà una ponència que farem una pinzellada interessant sobre la intel·ligència emocional aplicada, que la tractarem amb molta cura i molt de carinyo, que em consta ja que han anunciat les seves visites persones que em plau moltíssim que estiguin allà, i per tant a 2:15 del matí al menjador de la família Moritz, a la sala Lluís Moritz, de 1856, una sala preciosa.
Fantàstic.
És un lloc increïble. Jo recordo que tu vas venir la primera que vaig fer allà, recordo perfectament.
Em va agradar molt.
I és un lloc preciós, doncs, demà a 9:15 del matí torno a Moritz.
És a la Ronda Sant Antoni, no?
Ronda Sant Antoni, número 39.
El primer
pis. L'entrada és gratuïta.
Gratuïta.
Sí.
Oh, i continuant ara amb la intel·ligència emocional, Janos, l'empatia és una eina que ens ajuda a comunicar-nos més bé.
Ens ajuda moltíssim. Fixa-t'hi que empatitzar no vol dir res més que percebre com se sent l'altre. Percebre com se sent l'altre vol dir que l'altre percep que nosaltres hem connectat amb ell. Això permet guanyar-nos la confiança de les persones. Això permet, si volem, si així ho decidim, parlar-los de manera que el nostre missatge, la nostra comunicació, sigui el més eficient possible, allò que dèiem abans.
Clar.
Si jo empatitzo en com et sents tu, és més fàcil que jo trobi les paraules encertades, adequades, perquè el meu missatge t'arribi.
I jo em trobi més còmode parlant amb tu.
Per tant, confiaràs més.
Clar.
Vale?
Però no és fàcil, això, eh?
Bueno, es tracta de pensar amb l'altre des d'un mateix. Mira, l'empatia, hi ha una frase per ahí que no m'agrada gens, que és posar-se les sabates de l'altre. Jo no hi crec, en això. Jo crec que és des de les meves sabates sóc capaç de percebre com està l'altre. Perquè si jo me'n vaig a les sabates de l'altre, jo estaré com l'altre. És a dir, les energies es fusionaran i seré arrossegat allà on està l'altre, que precisament estic empatitzant per poder-li donar un cop de mà, per poder-lo ajudar, per poder-lo comunicar adequadament. Per tant, jo des de les meves sabates, la meva responsabilitat, jo procuro percebre com se sent l'altre. I amb aquesta mesura que ho procuro, puc fer escolta activa, que és una eina complementària, que vol dir que en aquell discurs que tu em faràs, en allò que m'explicaràs, jo et faré veure que et segueixo i no et diré... No et preguntaré quina hora és, com deies abans,
clar,
sinó que el que faré és donar-te a entendre que, clar, t'estic seguint el fil de la conversació.
Si em preguntes alguna cosa, serà del que jo t'estic parlant.
Ah, exacte.
Escolta, com vols dir això?
Ah, exacte.
Explica'm una mica més, que m'interessa.
Ah, exacte.
I llavors et sents... Aquest m'escolta.
Ah, exactament. Per tant, aquí ens guanyem la confiança de les persones. Per tant, és una eina poderosíssima de comunicació, que, a més, com tots els bons comportaments, i l'empatia, quan la practiquem, és un bon gran comportament, puja l'autoestima.
Clar.
No som conscients, aquesta societat nostra, tot i que ens passa, però no integrem, que quan tenim un bon comportament ens puja l'autoestima. Quan el tenim dolent, ens baixa. Per tant, proposem-nos tenir bons comportaments i veiem que al final és una dinàmica i acabes agafant l'hàbit de fer-ho. L'empatia és un gran comportament cap a l'altre.
Clar.
És percebre molt com se sent l'altre sense jutjar-lo, sinó entenent-lo i prou.
Clar. I suposo que escolta molt, perquè, és clar, la base jo penso que és escoltar. Diuen que hem d'escoltar el doble que el que parlem. Tenim només una boca i tenim dues orelles.
Molt bé,
que
em sembla genial.
Escoltar.
Em sembla genial el que dius.
El doble del que parlem.
T'explico. Em sembla genial el que dius perquè està bé que hi hagi un, com un cert baròmetre de quan escoltem. Perquè un excés d'escolta és submissió. Al igual que un excés d'assertivitat és una certa agressivitat. És a dir, si jo aprenc a demanar-te les coses molt bé i em passo el dia demanant perquè sé demanar-les bé, estic fent un abús. Estic sent agressiu en aquella persona. Si només escolto i no dono la meva opinió, és perquè no tinc res per dir. Clar que tinc per dir. Per tant, és un estat de submissió.
Perquè si no dius res, pensaré que no t'interessa res del que dic.
Això per una banda, i a més, si no expressem allò que sentim, nosaltres mateixos ens estem tancant la porta.
Sí, senyor, i l'autoestima...
Ah, exacte. Recorda que som éssers eminentment socials. La comunicació és bàsica. Per tant, aprendre habilitats i capacitats de comunicació, d'intel·ligència emocional, és importantíssim. I quan abans, millor.
Molt bé, doncs, si et sembla, ara que són les 5:30, les 17:30, anem a escoltar una miqueta de música i parlant de l'intel·ligència emocional, que no és més que una emoció, oi? És una emoció.
Bueno, és una manera de gestionar les emocions. És a dir, són eines... A mi m'agrada parlar d'intel·ligència emocional aplicada, que és el que hi ha a la meva web de www.xanorrius.com. Parlem d'intel·ligència emocional aplicada pel fet d'aplicar. Si no, un coneixement sense aplicació té poc sentit.
Doncs escoltem una de les cançons que fa parlant de vibrar, que hem parlat abans, que fa vibrar i l'escoltes, Emociones, interpretada per Diango. Escoltem-la.
Una vida que pasa en un día, inventario de este corazón que se abre sin hipocresía. Ilusiones para un hombre como yo, la verdad es aquello que tal vez no es cierto, es soñar con los ojos abiertos. Emociones de aquella iglesia y el Ave María, cuando temblabas vestida de blanco, cuando eras mía. Canciones que he escrito en el tiempo, de días negros tendidos al viento, de la mañana que tú quieras volver. No tengo valor, y ahora sin ti, y ahora soy yo, ahora que fui el tonto que tanto te amó. Te necesito yo para ti, lucharé para las dos, porque haré milagros para abrir los mares que separan estos dos amores, tú y yo. Hemos vivido arrancadas de la fantasía, de un amigo, de una estrella que pasa para engañar a la melancolía. Emociones de las canciones que he escrito en el tiempo, de días negros tendidos al viento, de la mañana que tú quieras volver. No tengo valor, y ya sin ti, y ya no soy yo, ahora que fui el tonto que tanto te amó, te necesito ir.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Doncs sí, nosaltres continuem a L'Hora Mèdica i estem parlant amb en Xanols Rius, que és professor expert d'intel·ligència emocional aplicada. I ara obrirem les línies telefòniques per si hi ha algun oient que tingui alguna pregunta, que tingui algun dubte sobre la intel·ligència emocional i vulgui fer alguna pregunta a aquest expert, al professor Xanols Rius. Poden fer-ho marcant al 93 409 2771 o al 93 409 2772. Continuem, doncs. On són les emocions? No sé, si haguessin de dibuixar-les, on les posaríem? En quin ordre ho faries?
Aviam, si haguessin de fer un dibuix, primer posaríem els pensaments. Si ens fixem, els pensaments són una qualitat humana, són abstractes, i en tenim una mitja d'uns 70.000 diaris. Si tanques els ulls per un moment, Marc, si tanquem els ulls per un moment i mirem enrere avui, veuràs que és una barbaritat els pensaments, la quantitat de persones que has pensat, la quantitat de situacions, és increïble. La ment és una màquina extraordinària. ¿Vale? Fixa't, per tant, el primer punt és el pensament. El pensament són els que generen les emocions. Aquí les tenim, d'acord? I aquestes generen els comportaments. Per tant, és fàcil que via comunicació no verbal, via coneixement de l'emoció, via intel·ligència emocional, quan veiem un comportament, sabem llegir què sent i sabem llegir què pensa. Aquí està una gran eina de l'empatia. Ja. Jo detecto un comportament, sé llegir què està sentint, sé llegir què està pensant. Per tant, tinc una capacitat d'empatia enorme, que em facilita moltíssim la comunicació amb qualsevol persona. Com que, a més, em responsabilitzo del 50% de la comunicació amb totes les persones, aconsegueixo l'èxit comunicatiu, que és aquella tendència a tenir la màxima eficiència en la comunicació, que no hi ha cap exigència aquí. Entre els pensaments i les emocions, jo hi dibuixaria les creences. Què són les creences? Les creences són les interpretacions que hem fet des de que naixem d'aquest lloc que ens està passant. Cap als 6-7 anys, es diuen els experts, que es tanca la personalitat d'una manera biològica. Mm. Per tant, aquestes creences estaran filtrades també per aquesta personalitat. Però al final, fixa't, i a vegades poso l'exemple de mi mateix perquè, bueno, perquè és molt bo riure-se'n d'un mateix. Jo tinc polidactília, tinc 6 dits amb una mà. D'acord? Mm-hmm. Ara se senten, suposo que se senten. Sí, això ho estic fent amb una mà dreta que tinc 6 dits. Imagina't que jo, ara que he complert 60 anys, si hagués pogut tenir complexes durant tota la meva vida.
Ja ho crec, i tant.
I és evident que a hores d'ara m'ho hagués pogut operar ja fa molts anys i m'haguessin sí. deixat exactament igual que la mascara que la tinc com a teva, com
igual.
Qualsevol.
Es treu perfectament aquest dit.
Per tant, què és el que ha canviat aquí? Senzillament la creença, que d'una manera innata, d'una manera adaptativa, jo vaig aprendre de que no era per tenir complexa, sinó que era una era diferenciadora. A mi m'agradava diferenciar-me dels altres.
Vas trobar una cosa positiva d'una altra que ho has trobat negativa.
Què és la creença? És allò que és el que em fa mal. O no? Fixa-t'hi.
Depèn com tu miris. Depèn com...
Per tant, si acceptem això, ens adonem compte que si canviem les creences, canviem la vida. En qui rau aquesta decisió? Qui canvia les creences? Un mateix. Per tant, si aprenem a donar-nos a compte que el que ens diem a nosaltres mateixos és el que crea les creences que tenim, si canviem el discurs, si millorem el discurs, tindrem creences més sanes.
Clar.
És molt important també entendre que sempre, fixa't que el dibuix que estem fent ara és pensament, a continuació creença, a continuació emoció. Abans d'aquest comportament que hem dit, també hi ha el raciocini. Què és el raciocini? És la decisió final de tenir aquell comportament o no. Imagina't que sentim ràbia pel comportament d'una altra persona. Això ens passa a tots cada dia.
Sí.
Eh? Un moment o altre, sempre hi ha alguna cosa que no ens agrada. Aquella ràbia, definitivament, ha de ser ira descontrolada, definitivament ha de ser ira destructiva, definitivament ens ha de portar a tenir comportaments nosaltres
agressius.
D'agressius. No, no. Podríem prendre una decisió contrària. Sempre, 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 abans d'un comportament, prenem una decisió de tenir aquest comportament o un altre. És a dir, ens deixem portar per l'emoció, i llavors la decisió és deixar-se portar per l'emoció, o no ens deixem portar per l'emoció, la gestionem i tenim un comportament diferent. Per tant, que tinguem clar que un comportament té que veure amb el que pensem, té que veure filtrat per unes creences i filtrat per unes emocions, però que tinguem clar que... És que tinc la percepció de que sovint les persones no ens adonem compte, ens costa molt adonar-nos compte que el comportament té que veure amb la manera que tenim de pensar. Per tant, el que hem de revisar és com pensem.
Passa que això hi ha gent que no ho sap fer o no ho sabem fer. No és fàcil.
No és fàcil, no ens hem dotat d'eines, això és molt cert. Jo sempre em queixo de que hem tingut molt poques eines. Per això, precisament, sempre dic el mateix, m'agradaria arribar al màxim possible de persones durant els propers anys, perquè m'adono compte que les ponències que imparteixo, els tallers que imparteixo, les persones, moltes, li posen nom per primera vegada tot plegat, com funciona això de les emocions. No sabem que l'emoció és una resposta química a una proposta que fa el cervell, que és que no admetim la realitat. I si ens posem d'esquena a la realitat, com dèiem abans, patirem.
Clar.
Per tant, entendre què és el món emocional ens ajudarà molt a ser feliços. Clar. Vivim sota un món d'exigències brutals que tenen que veure amb les creences que tenim enquistades, que ens costa molt de canviar, i perquè és que cada dia les estem alimentant. Seguim fent el mateix, per tant, segueix passant el mateix.
Perquè, clar, la persona que no accepta la realitat, com dius, deu acceptar una realitat, la seva.
La seva.
Que no és
no és la que hi ha.
La que hi ha, clar.
No és la que hi ha. És diferent la que hi ha.
Amb la qual cosa ha de fer un patiment horrorós i anar contracorrent i no porta enlloc.
Fixa-t'hi, la gent et diu, ostres, com és que he tornat a repetir patrons? Com és que m'he tornat a equivocar al mateix lloc? Com és que m'ha tornat a passar la mateixa situació? Ningú es pregunta que com és que ha fet el mateix camí. Tothom es pregunta pel final. Com és que he caigut al mateix pou? Ningú es pregunta per què ha fet el mateix camí.
Clar.
Si fas el mateix camí, tornarà a passar el mateix.
Clar, i tant.
Per tant, ens hem de donar compte...
El pou no el mouen.
No, exacte.
Has de moure les passes per no passar per sobre el pou.
Exacte. Has de canviar el camí. Per tant, és canviar la creença. Canviem les creences, repeteixo, canviem la vida.
Clar, però això són eines.
Són eines.
Has de tenir eines, hi ha gent...
Efectivament.
Segurament algú sí que sap sortir-se.
Ah, sí, sí, no, clar que sí, hi ha gent que ens envolgui.
Els resilients,
sí.
Segurament.
No, jo crec que hi ha gent que té la sort, i em sembla molt bé i molt guai, de néixer ja amb una intel·ligència emocional incorporada. També és veritat que hi ha pares que s'han preocupat molt de tenir-la i conèixer gent jove, inclús, que tenen pares que s'han preocupat molt i realment dona gust veure'ls com gestionen bé les seves emocions, que tenen un equilibri emocional extraordinari.
Sí, sí.
Però la veritat és que el percentatge és menor, és clarament menor. Avui, si em permets una mica un punt d'exageració potser, però a mi m'agrada parlar de que estem en una societat malalta emocionalment, perquè és el que a mi m'arriba, que és el que a mi em diuen les ponències, són els mails que rebo, són persones que estan patint moltíssim. La gent viu sota una pressió que és interpretativa en molts dels casos, sense banalitzar cap patiment. Ja me'n guardaré prou de banalitzar un patiment. Però sí que és veritat que podem reinterpretar-lo. Podem reinterpretar el que estem patint.
Jo crec que inclús hem après a conviure amb aquest patiment.
Sí, perquè no ens
això
acostumem.
Això és molt greu.
Sí, perquè t'acostumes a patir sempre.
Clar. I penses que és el camí, això ara és que està de moda, és el que toca.
Sí.
És el que toca.
Sí.
Bueno, toca, si vols, no? Suposo que es pot modificar.
I tant.
Qui t'obliga que toca?
I tant.
Clar.
No, no. I tant. Depèn d'un mateix. O sigui, la primera decisió és estimar-se. La primera decisió és respectar-se. La primera decisió és voler ser feliç. Jo dic sempre, a mi m'agrada molt acompanyar aquelles persones que realment profundament han pres la decisió, al preu que sigui, de sortir-se'n, perquè patirem més o menys durant el camí. Però al final del camí hi ha llum. Al camí que estan ara no hi ha llum.
Clar.
És un bucle, absolutament, de patiment. El patiment emocional és absolutament opcional, Marc.
Clar. I aquestes persones se n'han d'adonar, que estan en un bucle, perquè...
Bueno, aniria bé que se n'adonin compte. El que passa és que per nosaltres és fàcil dir-ho. El que està patint és molt difícil, perquè entre ell i la realitat, entre ell i la possibilitat, hi ha precisament aquest patiment que s'interposa de manera que fa molt dificultós que puguin, en un moment donat, agafar les eines necessàries per poder fer aquest canvi de creences.
Clar, clar, clar.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius.
TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Nosaltres continuem a l'Hora Mèdica. Recordem els telèfons del directe, el 93 409 2771, 93 409 2772, per si ens volen fer alguna pregunta. Recordem que estem parlant amb en Janos Rius, professor expert en intel·ligència emocional aplicada. Per tant, el que ve, Janos, el diàleg intern és molt important, no?
És allò que ens diem a nosaltres mateixos i és allò que conformen les nostres creences, efectivament.
A vegades pot pensar, mira, aquest parla amb ell mateix.
Sí, sí que parlo amb ell mateix, i tant. El cas és que parlo conscient o inconscientment. Com que parlaré, jo vull prendre consciència de què em dic a mi mateix. Mira, jo, amb algunes ponències, faig una visualització molt potent d'aquest diàleg intern via un satèl·lit en òrbita. Per què? Perquè és una manera visual de treure la ment del cos, de desconnectar. Per què? Perquè si parlem amb la ment sembla que sigui més complexa, perquè ens identifiquem molt amb la ment. Si en canvi fas una visualització com un joc, t'emportes la ment en òrbita, resulta que t'adones més fàcilment compte de què t'estàs dient a tu mateix. Mm. Què és el que hem de mirar? Hem de mirar si ens queixem molt. Hem de mirar si ens estem exigint molt. Hem de mirar, mira, bàsicament tres coses. Una, pensem que la vida no és justa amb nosaltres? Dues, pensem que els altres necessàriament ens han de respectar? Tres, pensem que hem de fer o ser perfectes nosaltres? Fixa't que són a tres nivells de consciència diferent: l'univers, la vida, els demés i nosaltres mateixos. En aquest diàleg intern és on està la clau del secret de les creences. Si jo em dic a mi mateix, tinc que fer, tinc que fer, tinc que fer, tinc que arribar, tinc que arribar, tinc que arribar, o l'altre té que fer, perquè ja ho espero, la realitat serà diferent, per tant patiré. Fixa't que té que veure sempre amb l'acceptació o no de la realitat. El que en diem fluir, al final no és res més que fer un pacte amb la realitat. D'una manera integrada, absolutament integrada. D'una manera confiant en un mateix. És a dir, quan necessitem controlar tot tant, té que veure que no confiem gens en nosaltres. Perquè quan confiem no necessitem controlar. Passarà el que hagi de passar. I a vegades ho explico, jo tinc la mirada sempre una mica al fons. Vol dir que domino, que controlo tot el que hi ha al voltant? No, sinó senzillament dono per fet que tinc recursos suficients perquè confio en mi, perquè passi el que passi, sabré gestionar-ho. I si no, no passa res.
Clar.
Perquè no m'obligo a saber-ho tot. No m'obligo a tenir totes les eines. No m'obligo a ser perfecte, ni molt menys. A mi la perfecció ja em va portar al seu moment a l'ansietat. No, m'agrada tenir una tendència de ser cada dia millor persona i millor professional. Però és una tendència, és un desig, és una preferència. En cap moment una exigència. Per tant, hem de procurar descobrir què ens diem. Mirem-nos, quedem-nos en silenci, aprenguem a estar sols a gust. És molt maco estar en parella, és molt maco estar en família, però busquem estones per trobar-nos amb nosaltres mateixos.
És necessari, no?, tenir uns...
Molt, molt.
Una soledat, uns espais, uns dies, unes hores, uns... No.
Fixa't que se'm fa molt difícil pensar ningú que pugui estar bé en parella o amb un altre, o en comunitat, o en família, o com sigui, si no està bé amb un mateix. Per saber si estem bé amb nosaltres mateixos o no, no es tracta de crear-nos una dependència, dir, mentre em sento sota el caliu dels demés, estic bé. No, no, es tracta d'estar amb soledat. Estar bé amb un mateix. Quan un està bé amb si mateix, ja no té dependència d'estar amb altres. Només està amb tu. Què fas? Escollir estar amb altres. Per tant, escolleixes persones amb les que t'hi sents a gust, amb les que t'hi sents bé, del mateix nivell de consciència que tu.
Llavors, exigències versus preferències, ens ho pots explicar, això?
Sí, això és molt potent. Mira, és el que dèiem una miqueta, no? Si jo exigeixo qualsevol cosa, qualsevol exigència que jo tingui, em portarà directament al patiment. Mira, resumit, seria una exigència és igual a una creença absolutament irracional, per tant, és igual a patiment emocional. En canvi, una preferència és un pensament absolutament racional, per tant, em porta el benestar. Posem un exemple. Els altres m'han de respectar. Com que jo respecto tothom, els altres m'han de respectar.
Sí, això és el que diem molt.
Això és una creença irracional.
Sí.
Perquè jo sóc responsable només del meu comportament, com dèiem abans. Per tant, els altres tindran el comportament que vulguin. Per cert, parlàvem de l'assertivitat com una gran eina. Un dels 17 drets assertius que hi ha és el de no ser assertiu. Per tant, jo puc obligar a l'altre a que em respecti? Jo puc exigir a l'altre que em respecti? No. L'altre em respectarà o no, en funció dels seus criteris, en funció del seu moment.
Si nosaltres respectem, els altres ens respectaran. Bueno,
per tant,
o no, clar.
És una creença irracional, per tant, ens porta al patiment. Fixa-t'hi la diferència. Sí. És, com que jo respeto els altres, m'agradaria, preferiria, que els altres em respetessin a mi.
Ja és diferent.
Què és diferent?
Hi ha l'opció...
Exacte. Li estem donant realment l'opció de que si no passa allò que estem exigint, la ment es queda tranquil·la, per tant, no es somatitza.
Clar. Ja no hi ha el patiment de que jo respecto i no m'han respectat.
Exacte.
Ja estic negre, ja estic nerviós, ja hi ha enfrontament amb l'altra persona. Ja...
Clar. Exacte. Ho explico bé.
Sí, molt bé. No bé, no molt bé.
Fixa-t'hi, si tinc l'exigència, tinc el pensament, tinc aquest diàleg intern de que els altres m'han de respectar perquè jo respecto, patiré. I, en canvi, els altres tenen absolutament tot el dret del món a respectar-me o no. Dependrà més del que jo em respecti a mi mateix que del que jo esperi que em respectin els altres. Jo respecto molt tothom. Però especialment, i tu m'has sentit dir en públic això, perquè em respecto molt a mi mateix.
Clar, sí, sí.
Tot rau amb un mateix. Som com un dipòsit, de què el vols omplir, Marc, el teu dipòsit? Preguntem-nos això. Si l'omples de respecte cap a tu, d'estima cap a tu, d'acceptació cap a tu, sortirà això mateix pels altres. Per tant, serà el nostre comportament. Recordes que dèiem que el comportament té que veure amb el que pensem? Té que veure amb les creences que tenim? Doncs és això. És aquest el joc.
I a molts crec que els fa patir el no exigir, no?
Sí. Mira, quan renunciem a l'ego, quan renunciem a tenir raó, com un pèndol a l'altra banda, s'obre una oportunitat que si em segueixes la mà, Marc, veuràs que quasi no sabem ni què fer. Ens entra un abisme. Perquè estem tan acostumats a voler tenir raó. Mireu, la raó és unilateral. Jo no cerco tenir raó. Us la regalo tota. Prefereixo la veritat. Saps què és la veritat, Marc? Allò que consensuarem nosaltres. Allò que els dos negociarem. Allò que ens sembla bé tots dos. Per què? Perquè res és tan important. No necessito tenir raó. És una exigència brutal. La raó és de l'ego. Jo prefereixo la veritat, que és de l'essència de l'ésser humà. És la negociació. És el pacte.
Parlant de pors, quines són les més importants que tenim? Què creus?
Mira, n'hi ha 5 o 6 de molt rellevants. La por, no. I va molt vinculada a la por a l'error. La por a equivocar-se es fa patir moltíssima gent. També la por a perdre i la por a fracàs. Aquí deixa'm fer un incís, perquè ahir en un dinar amb un amic, amb un alumne, ho estàvem comentant, el fracàs és un grau de l'èxit. I recordo que li va agradar molt aquesta frase. Ho crec sincerament. Jo no podria estar aquí si no hagués fracassat diferents vegades.
Clar.
I ho tinc molt clar. També la por al rebuig. Moltes vegades, sobretot les persones que senten ansietat, que tenen ansietat, tenen molta por a ser rebutjades precisament per aquests comportaments que ells mateixos creuen que no controlen. I finalment, la por que em fa més mal a l'ésser humà és la por al ridícul. Ens espanta. Vivim molt de la imatge que tenim, per tant, que la nostra imatge sigui malmesa per un ridícul, algo que percebim com un ridícul, encara que no ho sigui, entrem en una exigència que ens fa patir moltíssim. Aquestes, per mi, serien les pors més rellevants.
I patir, no? I clar, i patir, perquè...
Sí, sí, són les que fan patir enormement, eh?
Amb això que tu fas de les ponències,
sí.
Que ara parlarem en aquests minuts que ens queden de la que faràs demà,
sí.
Hi ha gent que quan va a aquests llocs estan mirant, perquè no els mirin, perquè que no em diguin res a mi, perquè aquests llocs de ponències, o inclús el teatre, que els artistes surten a vegades
sí,
a parlar
sí,
amb el públic,
sí, 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 sí,
estan patint
sí,
perquè sí, no els hi diguin sí, res, sí, o estan... O, veus que ho passen... Fatal, eh?
Sí, 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 efectivament. Aviam, nosaltres, i amb la mesura que tens més expertoria com a ponent, tens més la possibilitat de percebre millor i d'empatitzar millor amb el Clar. Públic que tens al davant. Per tant, és cert que veus persones pobres que ho passen molt malament perquè se senten al·ludits en aquella història que tu estàs explicant.
També, clar.
Cadascú s'agafa allà on creu que està i on s'identifica millor, com és lògic. Per tant, esquiven una miqueta allò. Amb la mesura que ho esquiven fora, ho esquiven dins.
Ja, yeah.
Seria interessant que aquestes persones s'adonguessin compte que poden confiar en si mateixes, que tenen el dret a ser feliços, que tenen el dret a ser lliures emocionalment i que tot passa, per el que dèiem, per aquest diàleg intern, per aquest canvi de creences.
quantes xerrades creus que fa falta? Que faria falta una persona que tingui aquestes pors, que tingui aquesta...
Aviam, jo els acompanyaments sempre proposo com un canvi de paradigma, de que s'adonin compte que les persones poden descobrir que poden veure la vida d'una altra manera, i jo faig uns acompanyaments fins a 5 classes que són molt potents, que són d'alt impacte. Després, en funció de l'alumne, en funció de com ho percep, de com ho rep, i de les possibilitats que tenim, fem un altre paquet de 5. Però la veritat és que en molt poc temps un pot canviar molt, i després la disciplina d'un mateix. És a dir, la perseverança és molt important com una eina de treball. Portem molts anys tenint els camins neuronals que tenim. No podem esperar que ara de cop canviar de creences i canviar de camins neuronals en 4 dies. Ens ho hem de prendre en sèrio. De fet, ens hem de prendre en sèrio nosaltres mateixos. Aniria bé.
Molt bé, doncs parlem de demà.
Parlem de demà. Demà imparteixo una ponència a Fàbrica Moritz, a la Ronda de Sant Antoni 39 de Barcelona, a 9:45 del matí. És un honor i és una satisfacció tremenda que sento, perquè és on vaig començar com a ponent d'intel·ligència emocional aplicada. Estic molt agraït a Fàbrica Moritz per aquesta invitació novament, i la veritat és que qui vulgui venir, pues són places limitades, però penso que encara en queda alguna. Allà estarem.
Molt bé, doncs, jo saps que també hi seré.
Sí, moltes gràcies, i t'ho agraeixo. Amb la teva parella, tinc entès.
Exacte. Doncs
pues ho agraeixo a tots dos.
Bueno, Xanos Rius, professor expert en intel·ligència emocional aplicada, t'agraïm molt que hagis estat aquesta tarda aquí. I un
a tu, sisplau.
Gràcies. I un gran èxit demà, que ben segur el tindràs.
Moltíssimes gràcies.
L'Hora Mèdica, un programa patrocinat per TIM 2000. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Molt bé, doncs ja no tenim més temps. Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar aquesta tarda amb nosaltres, i els esperem, com sempre, el proper dimecres a la mateixa hora, a les 5 de la tarda. Nosaltres ja estem preparant nous temes que esperem els puguin interessar. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per TIM 2000.